Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Doncs, com teníem previst, avui rebem el Domènec Miquel per parlar de la història de Sant Cugat, i com que ens havíem quedat encara molt temps enrere, que no recordo quina època estàvem, Domènec.
No, estàvem en el segle X, però vaja, avui avançarem una mica més, que si no...
Sí?
Estem encallats a l'edat mitja.
A veure, en principi havíem de parlar de l'organització del monestir, dels càrrecs.
Sí.
Sí?
Sí. Bueno, era una mica amb la curiositat per veure com s'organitzava el monestir. De fet, el monestir a la regla de Sant Benet només preveu dos càrrecs. Un que és el càrrec de l'abat, que seria doncs, el màxim responsable de tot el monestir. Fixa't que això deriva de l'antic dret romà, en el qual el pare de la família, abat vol dir pare, no? Doncs és el que té la màxima autoritat, sempre dintre de la família i tot plegat, no? I tots estan sotmesos, diguéssim, doncs, al pare. I aquesta és la mateixa idea. I aleshores, el regle Sant Benet preveu que hi hagi un prior, diguéssim, un primer, entre tots aquests altres iguals que hi ha a sota, hi ha un prior. Aquest prior seria el que es cuidaria més de les coses internes. De les coses internes vol dir, sobretot, del culte de l'Església, de l'organització del culte de l'Església, de les misses, de com s'han de fer els cants, les diferents oracions, doncs, els diferents moments del dia en què es troben per resar en el cor, etc. No? I això seria, diguéssim, un càrrec que apareix, diguéssim, ja molt aviat en el segle XI. Després comencen a venir les coses de tipus pràctic, no? Doncs els monjos s'han de vestir, i per tant, com que s'han de vestir, al final acaben nomenant una persona que és el cambrer, i el cambrer és el que es cuida de subministrar els vestits i les sabates, diguéssim, als monjos, I per tant, també serà un càrrec molt, molt antic, juntament amb un altre, que és el celleré. El celleré... que de fet nosaltres ho fem derivar en un moment de celler, però no deriva de celler, sinó que deriva de la paraula llatina sila, que és més que diguéssim que un celler, és un celler però també és un rebost.
Sí.
O sigui, per tant, no és simplement el vi, sinó que és també el pa, la carn, totes les altres coses complementàries. Això són càrrecs antics. I després venen els càrrecs que són una mica més moderns. Més moderns vol dir del segle...
Posteriors, no?
Sí, vol dir del segle XII, En el qual arriba un moment en què els monjos es plantegen que tenen tantes propietats que aquestes propietats doncs, han de ser administrades per més d'una persona, perquè si no una persona sola no dona cap a tot. I llavors és quan es creen les quatre pabordies. Quatre pabordies, el pabordo de fet és un administrador, i aleshores és la pabordia major, que és la... comença a haver-hi un sol pabordo, que seria el pabordo major, no? Que aquest és el que bàsicament és el pabordo del Vallès, que porta la cosa, diguéssim, doncs, a l'entorn del Vallès, totes les propietats que hi ha al Vallès. Després, un altre que és el pabordo de Palau Tordera, que és el que porta totes les propietats de l'entorn del Montseny, i que com a pabordo, diguéssim, serà en baró de Gualba, Després, el que té totes les propietats de la banda del Penedès, Anoia i tirant cap a Tarragona, les diferents coses que puguin haver-hi, diguéssim, doncs, cap al sud i cap a la banda de Lleida, perquè, per exemple, doncs, evidentment, les propietats de Tàrrega no estan en el Penedès, però també depenen d'ell. I, finalment, el més desgraciat de tots, més desgraciat,
el que
tenia menys terres, que és el pabordo del Baix Llobregat. I aleshores, com que això s'ho reparteixen de manera que el pabordo major ha d'alimentar la comunitat durant 5 mesos l'any, el pabordo de Palau i el del Penedès durant 3 mesos, i el pabordo de Llobregat durant un mes, el mes aquest que resta. I aleshores el que passa és que a la pràctica, moltes vegades, la pabordia del Penedès, de Llobregat, queda associat a l'abat. I l'abat és abat i pabordo del Llobregat, diguéssim, alhora. En uns moments més, en altres moments no tant, diguéssim. Hi ha abat que diu, no, escolti'm, jo això no ho vull, que ho faci un altre monjo. I hi ha abat que diu, no, això ja ho assumeixo jo i ja està. I després hi ha els altres càrrecs, aquests doncs, secundaris, doncs, com és el que porta, diguem, el refitorer, que vull dir que és el que es cuida doncs, del menjador, que el menjador comunitari doncs, tot funcioni. Vull dir, càrrecs, diguem, doncs, hi ha més. Llavors hi haurà el celler menor, hi haurà el celler major, però llavors es crearà el celler menor. I després hi ha una altra sèrie de monjos que tenen càrrecs que són divertits, que són els beneficiats. Els beneficiats, aquests, cobren per dir misses en altars determinats. I després hi ha uns altres monjos que, teòricament, se'n diuen els monjos claustrals, que aquests, pobrets, no tenen ni ofici ni benefici. I com que no tenen ni ofici ni benefici, doncs depenen dels altres monjos. Aquesta frase que diem normalment, és que és tan desgraciat que no té ni ofici ni benefici, doncs això ve dels monestirs. Els monjos...
I aquests... concretament d'aquest tipus de monjos.
Sí, sí, sí. Diguéssim, aquests monjos que no tenien un ofici, que seria aquests que he mencionat, no? O bé que no tenen un benefici, que pel qual també cobren, doncs són els monjos pobrets que han d'esperar que es mori un dels altres per poder passar i accedir a un ofici o un benefici. Llavors, normalment treballen, sobretot a l'edat moderna, treballen com a secretaris dels altres. Els altres, diguéssim, doncs, necessiten algú que els ajudi, llavors els agafen d'ajudants i, a canvi de tenir-los d'ajudants, els hi donen el menjar.
Déu-n'hi-do, quina organització, no?
Sí, 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 sí.
El que passa és que, bueno, al final tothom s'acabava ocupant en una cosa o una altra, però de quina manera es decidia, per exemple, el monjo encarregat del celler? O sigui, hi havia els nomenaments, qui els feia?
A veure, en principi els nomenaments es feien la comunitat, però a l'edat moderna aquests nomenaments els fa el rei, perquè són de patronat real. Aleshores... com que són de patronat real, no et pensis, diguéssim, el rei per nomenar algú cobra. Llavors, diguéssim, si tu vols ser paborde, ja pots ser paborde, i la comunitat t'ha donat el vistiplau, però després tu has de pagar en el rei. I després, diguéssim, que hagis pagat en el rei, quan el rei t'ha dit que sí, llavors tu has de demanar les butlles pontifícies. I les butlles pontifícies també pagues. I pagues quantitats extraordinàries. Vull dir, a veure, pagues com aproximadament el que serien 10 anys d'un treballador agrícola normal. El que podria guanyar el sou de 10 anys d'un treballador agrícola.
Bé, doncs avui hem repassat tot aquest organigrama, el funcionament amb els càrrecs que es podien trobar en aquella època al monestir, amb la gran figura de l'abat com a... principal comandant de tota la nau.
De pater família, sí.
Sí, senyor. Doncs, Domènec, fins aquí arribem avui. Gràcies.
El proper dia parlem de jurisdiccions.
Molt bé. I tornem nosaltres demà, puntuals a les 10 del matí.
Sant Cugat a fons.